Avui a Qüestió de Dret, l'habitatge, lloguers, preus, ocupes i criteris judicials.
Qüestió de Dret, amb Jordi Masnou. El món del dret, parlat com tu.
Jordi Masnou, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, Jordi, qüestió com l'habitatge, actualment i sempre d'actualitat.
Sí, jo diria que cansa, però realment, desgraciadament, cansa. Cansa en tots els sentits. Cansa perquè, evidentment, és un dret i hi ha molta gent que té un problema i perquè crec que no se li està donant les solucions legals i polítiques que correspon.
I de vegades solucions que s'intenten donar i que en alguns casos també compliquen les coses.
A veure, jo crec que el tema del món del dret sempre va doncs, a remolc del que passa amb la societat i anem una mica tard amb les coses. És bo que s'hi faci, abans potser ha estat una mica dur i certament, per exemple, ara la Generalitat em consta que des de l'Agència d'Habitatge està impulsant tot el que es diu un pla 50.000 que fa bona pinta. L'altre dia doncs, amb un client vam anar a l'Agència de l'Habitatge perquè el director ens informés al respecte i vam sortir satisfets. Caldrà veure com es tradueix. Però mentrestant, dia a dia, ens estan arribant doncs, un seguit de notícies d'un cantó i de l'altre, que és el que ens toca conviure.
Notícies que, vaja, han aparegut algunes molt recentment referent als preus de lloguer, però també al mercat, aquells habitatges que hi eren i ara ja no hi són en el mercat de lloguer.
Exacte, és a dir, són trampes al solitari. Tu aquesta setmana obries el cap de setmana a la premsa i et sortia doncs, que gràcies a la llei d'habitatge, a tot el tema de contenció de rentes, s'havia controlat el preu dels lloguers doncs, amb un 3,7%. Havia baixat un 3,7%. Clar, la meva reflexió era, home, si hi ha una llei que t'obliga a baixar el lloguer, que hagi baixat un 3,7, jo no crec ni que sigui ni per fer titulars ni per felicitar-se. Però si a sobre indagues una mica i dius, clar, ha baixat el preu del lloguer, sí, obligatòriament. Però resulta que el que ha baixat encara més descaradament és els pisos de lloguer, els contractes que signen. De fet, en els dos últims anys s'han signat un 25% menys de contractes i aquesta explicació, o l'única explicació que té això, és doncs, que la gent s'encansi, que no posa els pisos al mercat o busca alternatives doncs, legals o paralegals, pisos de temporada, apartaments turístics d'aquella manera, no ho sé com, però està traient del mercat pisos. Per què? Doncs perquè no agrada la política que s'està fent. No es pot anar sempre amb el pal, també s'ha de donar la pastanaga de tant en tant.
Per tant, aquí canvis que caldrien perquè la qüestió de l'habitatge sempre té a l'entorn, primer que és una primera necessitat, però alhora té a l'entorn moltes i moltes problemàtiques, com bé també anem recollint en aquest espai.
Sí, i per exemple, a veure, vinculat òbviament amb l'habitatge i vinculat amb un dels motius pels quals la gent no posa els pisos a lloguers, escolta'm, quan me l'ocupen o quan em deixen de pagar, trigo anys, ja no parlem de mesos, anys en recuperar la possessió. Per exemple, el tema dels ocupes. No fa gaire va sortir una notícia, que ara explicaré, que és de que hi havia un delinqüent d'aquests habituals, un multireincident, que, a més, acumulava doncs, cada mes i mig, dos mesos, el detenien pel mateix, per ocupar una finca i vendre les claus. I, a més, ho feia sempre en el mateix municipi, que no era el seu. Ell anava en aquell municipi, ocupava un pis, venia les claus i així, i anar fent. Amb dos anys portava quatre condemnes fermes i portava més de, em sembla que eren més de 15 detencions. Val? Algunes més tramitades, altres doncs, una cosa més d'identificació. Però clar, era un problema i al final el que va optar és aquell ajuntament, un ajuntament del Baix Llobregat, es va personar en una de les causes que hi havia obertes i va demanar una mesura cautelar, una mesura cautelar que consistia en demanar doncs, el que abans veiem a les pel·lícules, el desterrament, la prohibició d'entrar en un municipi, el que vam veure que li havia passat en el CIT Campeador, que el van desterrar, doncs en aquesta persona li van prohibir l'entrada. Per què? Perquè s'entenia que en aquell municipi on no hi tenia cap tipus de relament, no hi vivia, no hi feia la vida, no hi tenia la família, doncs no tenia per què anar-hi a fer si l'única cosa que hi anava a fer era delinquir.
A veure, m'estàs dient que el van desterrar del municipi, però clar, devia anar al municipi del costat. Això no és solució, tampoc, no?
Bé, entenc jo que, clar, caldrà anar posant doncs, mitjans perquè això no es reprodueixi. Evidentment, si ell porta en el gen el caràcter delictiu, doncs caldrà actuar-hi en aquest sentit.
Multireincidència, ocupacions, qüestions que són complicadíssimes i que fa encara més complicat tota la qüestió de l'habitatge, Jordi.
Sí, sí, i de fet, no fa massa van sortir l'Audiència de Girona, que va fixar l'Audiència Provincial de Girona, que va fixar uns criteris a l'hora d'actuar tant per part dels jutjats com per part també de les forces de seguretat per com actuar davant casos d'ocupació. Va sortir un cas a la tele que es va veure molt d'una família que estava esperant una llicència d'obres per reformar la casa i se li van ficar a dintre i llavors la policia va creure que no podia actuar. Doncs l'Audiència de Girona va fixar uns criteris i ara l'Audiència de Barcelona també els ha fixat i ha dit, escolta, anem a distingir què és el delicte d'usurpació del delicte d'allanament de morada, d'acord? El d'usurpació és, doncs, quan és un delicte lleu, és quan s'ocupa una finca que no constitueix la vivenda de cap família, ja sigui la primera o la segona residència, però no constitueix cap vivenda i té un tractament, i en canvi l'allanament de morada és un delicte greu que requereix evidentment una intervenció immediata de les forces de l'Estat per treure aquelles persones. I a més han afegit uns criteris que jo crec molt, molt, molt importants a tenir present. Per exemple, nosaltres en els nostres clients sempre hem assessorat de dir, escolta'm, no se t'ocorreixi deixar de pagar la llum o l'aigua, encara que la tinguis domiciliada en un compte teu, val, perquè és un servei essencial. És un tema, l'aigua i la llum, que és essencial, sobretot l'aigua. Per tant, no els hi pots tallar, no els hi pots deixar de pagar. I ara l'Audiència ha deixat ben clar que el fet de dir, escolta'm, si tens una ocupa a casa que no t'està pagant res, que no té cap títol i que n'està fent un ús i un abús, val, no tens cap obligació, no serà una coacció el fet de que deixis de pagar la llum i l'aigua, perquè només faltaria. Són coses que a poc ens anem adaptant en un sentit i en un altre, i és bo saber-ho.
És bo saber-ho i, de fet, aquesta informació que hem conegut pels mitjans avui a Ràdio Pineda també ens ho explica l'advocat de capçalera, Jordi Masnou. Jordi, sempre acabem doncs, aquest espai amb alguna qüestió curiosa del dret, no? Perquè la qüestió de dret és la vida quotidiana, el nostre dia a dia, que va de la mà amb el dret, però el que jo no pensava que també de la mà amb el dret pot anar una qüestió com un gatet. Gat, una qüestió sensible, els animals de companyia.
Sí, sí, clar, és a dir, hem vist tant a nivell social com a nivell legal doncs, que els animals de companyia formen part del nostre dia a dia i formen part com un mes de la família en molts casos i se'ls han reconegut una sèrie de drets i així ha evolucionat la llei de protecció dels animals i el Codi Civil en tots aquests sentits. I aquí es va produir un cas que ve de Sevilla doncs, que m'ha cridat l'atenció i és el següent, és una família que tenia un gatet, aquest gatet es va posar malalt, el van portar al veterinari i no el van poder salvar. No el van poder salvar i llavors doncs, des del centre veterinari se li va oferir en aquesta família la possibilitat d'incinerar l'animal i hi ha, a grans trets, dos possibilitats. És la incineració comuna o la incineració particular. La comuna és més econòmica, la particular val una miqueta més, però et permet doncs, recuperar les cendres per si les vols guardar per pensar en ell i recordar-lo. Aquesta família doncs, estava dubtant que si una, que si l'altra, que si una, que si l'altra, i li van dir, bueno, decideix-te perquè hem de fer alguna cosa amb el cos de l'animal. Finalment van decidir-se per la particular, van pagar-la, i no sé si per els dubtes, no sé si per les presses, pel que fos, el centre veterinari es va equivocar i va fer una incineració comuna. I van ser honestos, perquè al final també li podien haver donat unes cendres qualsevol, o li podien... No, van ser honestos, li van dir doncs, que s'havien equivocat, que havia sigut la comuna, li van tornar els diners del que havien pagat de més respecte a la incineració particular, val, i semblava que s'havia acabat el tema. Però aquesta família no en va tenir prou i va posar una demanda de reclamació de danys morals. Demanava 750 euros, no sé en base a quina quantificació, però demanava 750 euros. L'animal feia encara no un any que el tenien en la seva companyia, però bé, el jutjat va estimar la demanda i ha obligat el centre veterinari a fer aquesta indemnització per dany moral. Són coses curioses, vull dir, no ho dic en segona, són coses curioses que suposo que amb el dia a dia i amb el paper que juguen els animals en la nostra vida no ens hi anirem trobant.
Qüestió de dret, el món del dret parlat, com tu, amb Jordi Masnou. Moltíssimes gràcies un cop més per ser amb nosaltres. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
Encantat jo de venir.
Qüestió de dret, a Ràdio Pineda, amb Jordi Masnou.